Avui a l'Ofici de Viure, preguntes existencials. Diu l'escriptor Francesc Miralles, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que quan era petit s'havia fixat en un home vestit de negre que pujava i baixava les escales de l'edifici on vivia ell un cop al mes perquè va saber que hi anava a visitar la seva germana. L'home duia unes ulleres fosques i un cigarret als llavis. I el mateix Francesc tenia una cinta de caset on els acudits d'aquesta persona el distreien sovint de la seva solitud. Era l'Eugenio, l'humorista que s'havia fet inusualment famós explicant acudits d'una manera ben peculiar. I n'hi havia un d'acudit, el de l'excursionista, que queda penjat en un cingle i que demana si hi ha algú que el pugui socórrer, i llavors hi ha una veu aparentment de Déu que li respon que no pateixi, que es deixi anar, que enviarà estols d'àngels a parar-li el cop. L'accidentat diu moltes gràcies, però hi ha algú més? I aquest va ser el punt de partida de la primera de les preguntes existencials que en Francesc es fa en el llibre que acaba de publicar, 20 preguntes existencials, que ha publicat Kairós, 20 preguntes cuyas respuestas, diu, pueden cambiar tu vida. Aquest és el subtítol. A partir d'aquí, en Francesc diu, l'excursionista que està penjat en un abisme, cregui o no cregui en Déu, haurà d'intentar sortir del pou per ell mateix. Si té fe, sentirà que Déu li ha donat forces per aconseguir salvar-se. Si no en té, sentirà que ha superat els seus propis límits i amb un últim esforç ha remuntat. Actualment en diem resiliència. Una frase que diu, que esmenta la introducció del llibre en francès de la novel·la de literatura Toni Morrison, va fer, entre d'altres estímuls inicials, que en francès acabés escrivint aquest llibre. Si hi ha un llibre que t'agradaria llegir, va dir la Premi Nobel, però que encara no s'ha escrit, aleshores l'has d'escriure. Dit i fet, Francesc Miralles diu, em sento preparat per escriure el llibre que m'hauria agradat llegir en les meves crisis existencials. Avui a l'Ofici de Viure, preguntes existencials.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
El meu nom és Francesc Torralba, soc director de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. Les preguntes existencials que ens fem apareixen molt sovint quan tot fa fallida. Condicions normals no pensem aquestes qüestions, però quan ens trobem en situacions de crisi afloren molt espontàniament. A mi personalment la pregunta que m'ha marcat més i que sempre he intentat indagar i respondre és la pregunta pel sentit de l'existència, per la raó de ser, o podríem dir-ho d'una altra manera, pel propòsit. Què és allò que val la pena? Què és allò que val la pena els nostres esforços, la nostra dedicació, el nostre temps? I aquesta és una qüestió per mi bàsica, perquè en definitiva vivim un temps, no sabem mai quant de temps, estem en diferents espais, però és fonamental mirar de respondre què és allò que ens omple i què és allò que farà que la vida sigui significativa. I a aquesta pregunta no hi ha una resposta concloent, menys encara una resposta científica, i encara menys una resposta unànime, sinó que el que ens trobem són indagacions diferents al llarg de la història, respostes diferents, no sempre consensuades o semblants, però si m'ho preguntessis a mi, diria que allò que fa que la vida mereixi ser viscuda és estimar. És estimar els altres, és estimar la pròpia professió, és estimar les institucions, és estimar el país on vius, és aportar el teu gra de sorra perquè la realitat sigui millor, la millor de la com ens la vam trobar i ens l'han deixat. Però en qualsevol cas és una pregunta oberta, que sempre interroga, inquieta i no podem deixar per més endavant.
Thank you.
Avui a l'Ofici de Viure no resoldrem totes les preguntes existencials. De fet, segurament no en podrem respondre cap, tot i que en Francesc Torralba, mestre, oi? Francesc Miralles, benvingut. Gràcies, un gran mestre. Ja sí que ens n'ha respost una, per començar. Però sí que en triarem unes quantes del nou llibre d'en Francesc Miralles, 20 preguntes existencials, que has publicat amb Cairós. Benvingut, Francesc.
Moltes gràcies
per tornar a casa i gràcies pel llibre. La idea, expliques en la introducció, va sorgir d'un documental veient com The Wisdom of Trauma, la importància de les preguntes per capgirar una situació.
Exacte, i a banda de The Wisdom of Trauma hi ha aquest famós llibre del Tim Ferriss que surt en el documental, que era La setmana laboral de 4 hores, on hi deia que l'èxit d'una vida es pot mesurar per les converses incòmodes que pots arribar a tenir. I jo portaria a aquesta premissa a la pròpia vida, no? O sigui, si podem tenir converses incòmodes amb nosaltres mateixos, apareixeran aquestes preguntes que són les que ens fan avançar. Qui no es fa cap pregunta, qui no intenta anar més enllà, doncs es queda en un espai vital molt petit.
Però suposo que estàs d'acord amb el mestre Torralba, amb el doctor Torralba, en el fet que moltes vegades aquestes preguntes només ens les fem quan ens trobem en una situació de crisi.
Sí. I jo diria que aquestes preguntes comencen amb la crisi existencial pròpia de l'adolescència, que lògicament és una gran crisi perquè passem de la infantesa a l'edat adulta sense comprendre moltes coses, buscant la nostra sexualitat, buscant l'amor romàntic, què volem fer amb la nostra vida. I aquí la famosa crisi existencial dels joves doncs planteja moltes d'aquestes preguntes, però cada cop que hi ha un daltabaix, i de vegades pot venir de fora, com la pandèmia, com el conflicte bèl·lic ara mateix a Europa, o quan és un drama personal d'una malaltia, d'una ruïna econòmica, d'una separació, és com si tornem a començar i ens plantegem moltes d'aquestes preguntes.
Tu parles de l'adolescència i en el teu llibre hi surt en Francesc d'en tant en tant adolescent,
Sí.
No sé si el mires amb bons ulls, si tens nostàlgia d'aquell Francesc, de vegades també ets una mica crític amb aquell Francesc.
Sí, crític perquè, per exemple, en el capítol dedicat a les persones difícils, jo reconec que vaig ser molt difícil pels meus pares. Era una persona que estava sempre, des dels 14 a 15 anys, de nit sortint en temes de beguda, de concerts, tornant de matinada, tornant pel matí, i després, cada cop que ens plantegem si hi ha persones tòxiques, de fet, l'amic Rafa Santandreu no li agrada gens l'etiqueta persones tòxiques, perquè diu que no hi ha persones tòxiques, hi ha relacions que potser ho són. Doncs, des d'aquesta saviesa que ve una mica amb la maduresa de que tu també ets difícil per moltes persones o ho has estat, doncs pots acceptar més tal com és l'altre.
Sí, l'Assumpció Salat en aquest programa defensa que tots, en algun moment o un altre, efectivament, som tòxics per algú altre i fins i tot per nosaltres mateixos.
Exacte.
Bé, com podem trobar el propòsit de la vida? Escrius, Francesc, si hi ha res que caracteritzi els éssers humans, fins i tot els de més èxit, és que quasi tots volen una cosa diferent de la que tenen. Hi ha escriptors famosos que somien a pujar a l'escenari amb una banda de rock i empresaris que prefereixen ser gurus espirituals. Tu creus que volem el que no tenim?
Això sempre, i això fa avançar la ciència, la filosofia, el món de l'empresa i les nostres pròpies capacitats intel·lectuals. Si ens quedéssim sempre on som, veient els mateixos programes de televisió, llegint els mateixos llibres, freqüentant les mateixes persones, no ens mouríem d'allò aquí. I l'ésser humà, la insatisfacció és el seu drive, és el que l'impulsa cap endavant. I, per tant, amb cada crisi ve un renaixement i s'arriben a llocs on abans no havíem pogut comprendre, no?
I s'arriben, com dèiem, també a aquestes preguntes, a fer-nos aquestes preguntes. Clar, les preguntes existencials, estem parlant de paraules majúscules, o sigui, hi ha una tradició, una llarga tradició de filòsofs que s'han fet grans preguntes i que les han contestat, no? Existencials, però també místics, no? O sigui, tu aquí t'has endinsat en un terreny molt gran, no? I també ambiciós al mateix temps, no? No et va fer una mica de por?
No, perquè són preguntes existencials universals, no només perquè se les fa totes les persones i a totes les cultures, sinó a totes les èpoques des de que tenim coneixement de la civilització. O sigui, si agafem les meditacions de Marc Aureli, hi ha preguntes que els autors d'autoajuda d'avui en dia o autores se les fan novament i que ja els grecs, els orientals, els místics cristians, ja estaven indagant en tot això. Per tant, vol dir que són preguntes que mai tindrem resoltes del tot i que cada persona ha de contestar en cada moment de la seva vida.
I què passa si ens fem preguntes però les quals no tenim respostes? Què podem fer?
O les respostes que tindrem...
Perquè tu, per exemple, comences fent-te la pregunta relacionada amb Déu, no?
Sí.
I aquí les respostes...
Aquí la resposta cadascú tindrà la seva i, lògicament, depèn de la teva formació, de la teva família, de la teva experiència mística, perquè jo en aquest primer capítol ja revelo que jo sempre havia volgut que Déu em parlés i o bé no el vaig saber sentir o no estava preparat per aquesta mena d'experiència, però altres persones, en canvi, asseguren que tenen aquesta presència divina en el seu dia a dia. Doncs la resposta només pot ser personal, i en aquest sentit jo he intentat cadascuna de les 20 preguntes existencials contestar-les no només del meu punt de vista, sinó de persones que són molt diferents a mi.
L'editor Agustí Panícar et parlava tu d'espiritualitat laica.
Exacte. Eh? Sí, perquè quan va sorgir aquest projecte, que va ser en una exposició, en una galeria d'art d'un amic al barri de Gràcia, es va parlar d'un llibre que podria ser d'espiritualitat urbana. I jo li vaig dir a l'Agustí que jo no em sento part de cap fe o religió en particular, que més aviat m'interessa una mica de tot, però no tinc aquesta vena mística. I ell em va dir això, es diu espiritualitat laica en el sentit que tu pots creure en el poder de l'amor, en el poder de la bondat, en el misteri de la vida, i no cal que te sentis a prop de cap guru, de cap mestre, de cap religió.
Bé, tu t'hi sents plenament identificat,
totalment,
no? Per què em sento tan sol entre la multitud? És una altra pregunta. Quan et sentis sol, escrius, Francesc, la solució és acompanyar algú que se senti encara més sol que tu. Una orella amiga atrau una munió d'ànimes que necessiten explicar-se. Per què em sento tan sol, tan sola, entre la multitud?
Sí, això és una pregunta que ens contestem potser massa tard a la vida i crec que tots hem patit solitud, sobretot quan érem molt joves o quan hi ha moments de dificultat on sembla que els amics escampen una mica i que els hi fa com mandra, no?, d'escoltar problemes. Però la veritat és que tot això canvia en el moment que passes de ser passiu a actiu. I jo, de tota la gent jove que a vegades m'escriu correus electrònics i que se senten tristos, molts d'ells i elles és perquè se senten inútils, perquè creuen que no són importants i que si són en el món o no, no marcarà cap diferència. Llavors, en el moment que aquestes persones troben un petit propòsit, per exemple, el que has esmentat, alegrar algú que està una mica més trist, ajudar una persona que té dificultats en comprendre alguna cosa, aportar, ja no estàs sol, perquè estàs en acció de tu cap a l'altre. Llavors, la solució a la solitud és acompanyar, encara que sembli paradoxal una mica.
Això, però el propòsit en la vida... Tu tens, ets coautor del llibre Ikigai, d'aquest best-seller mundial de referència, i del procés d'elaboració també i del mateix llibre en vas parlant, en el llibre.
Sí, perquè hi ha un capítol dedicat al propòsit vital i allà expliquem d'on va sorgir això, que l'origen dels projectes a vegades és misteriós. Això va començar en una conversa per un parc de Tòquio, perquè el lector estava trist per una malaltia crònica digestiva i vam pensar tots dos que seria bona idea escampar la boira i anar a algun lloc que no haguessin conegut, i allà ens vam topar amb els centenaris i amb aquesta paraula meravellosa que és l'ikigai. Llavors, crec que hem d'aprendre més a escoltar els senyals de la vida, perquè tot el que ens envolta està ple de possibilitats i de vegades ens intentem convèncer que estem dins d'un pou quan en realitat no estem només en un túnel que hi ha llum a l'altre cantó, sinó que hi ha moltes llums que no sabem veure. She said, hello, mister,
please meet you. Tim Ferriss. L'èxit d'una persona a la vida es mesura per la quantitat de converses incòmodes que està disposada a mantenir. She's not a daisy, she's not a daisy. She drive me crazy, she drive me crazy.
I si el dolor del món ens sobrepassa? És una altra de les preguntes existencials que potser ens podem formular de moltes maneres, no? I més ara coincidint amb la guerra també d'Ucraïna. I si el dolor del món em sobrepassa? Quan assumim la nostra petita part, diu en Francesc Miralles, dia a dia, del fet que el món necessita, deixem de patir. Perquè patir és allò que passa en el nostre univers mental quan no estem fent res. Què passa quan ens sentim desbordats pel dolor del món?
Doncs mira, això era una pregunta recent que em preocupava molt darrerament, a partir de totes les notícies bèl·liques, aquestes imatges i vídeos tan tristos, que veus cases derruïdes, nens, mares, pares... No? I vaig fer aquesta pregunta... Jo sóc molt de preguntar a la gent, això ho saps bé, Gaspar, a dues persones molt especials. Una era la doctora Jenny Moix, i col·laboradora d'aquest programa, i ella em va dir, Francesc, és que guerres n'hi ha sempre. Ara els mitjans de comunicació potser estan enfocant aquesta perquè és propera, però al mateix temps estan havent 4 o 5 a l'hora. Llavors tot depèn d'on tu poses el focus. I una persona més pessimista, la psicòloga Eva Flores, em va dir que no estava patint perquè ella ja ha fet el dol de l'extinció de la humanitat i, per tant, que això és part del que és previsible. No? Jo crec que cada persona desenvolupa la seva pròpia estratègia contra el dolor. Potser la més bonica, i estaria en sintonia amb el que ha dit el Francesc Torralba, de l'amor, és en el moment que tu et poses a fer alguna cosa, sigui escrivint, sigui ajudant de la forma que tu vulguis, sigui acompanyant, ja el dolor del món no et pesa tant, perquè estàs aportant alguna cosa en aquest pressupost universal de la felicitat i el dolor que ho decanten i que sigui una mica cap al costat positiu.
Ostres, aquesta psicòloga, Eva Flores, no practica massa el pensament positiu, eh?
No, és una persona molt amorosa, molt intel·ligent i amb un gran talent terapèutic, però, de fet, es pot ser pessimista i es pot ser existencialista i es pot ser profundament humà al mateix temps.
I el que dius tu, és una estratègia psicològica.
Una estratègia de dir, donem-ho tot per perdut, si al final ens salvem ja ho celebrarem, no?
D'aquí se'n podria derivar una pregunta, una repregunta, una pregunta consegüent, que és què puc fer jo en aquesta situació, no? Perquè de vegades, efectivament, com que ens sobrepassa aquest dolor i aquest patiment, ens preguntem cadascun de nosaltres, però el nostre gra de sorra, quin pot ser?
Clar, poden ser molts, perquè les persones tenim molts talents diferents.
Tu tens amics de tot el món, per exemple, sí, i això ho deus viure.
I tothom pot ser important per algú. O sigui, no ens adonem de com som d'importants per les altres persones. Potser quan ens morim i en els enterraments la gent comenta coses que ni imaginem que hem fet i que han alegrat o facilitat la vida dels altres. Llavors, una cosa que diu sempre l'Héctor García, el coautor d'Ikigai, és que quan es pensa en ajudar la humanitat es pensa massa en grans xifres, no? Doncs aquí hi ha no sé quants milions de refugiats, aquí hi ha tota aquesta regió que passa en gana, aquí hi ha això, i sembla que si tu no actues en aquestes macroxifres no estàs fent res, quan en realitat el que el món necessita comença a la porta de casa del teu veí, ajudant a les persones amb les que et trobes cada dia, sent amables amb elles, sent capaç d'escoltar, i qualsevol petita aportació al final crea una onada de bondat que és contagiosa i que pot anar més enllà, no? Però de vegades pensem que si no solucionem el que tenim molt lluny o el que és molt gran, no estem fent res. En realitat podem fer moltes coses.
Bé, sobre aquestes grans preguntes existencials, i tu ara mateix ho esmentaves, la mort també te n'ocupes, no? I hi ha un moment en què fas referència a la mort dels teus pares i et preguntes també fins a quin punt, quan tu no hi siguis, doncs, si els que vinguin al darrere, en aquest cas el teu fill, s'haurà de fer càrrec de molts objectes teus i de moltes possessions. I això et convida també, i és una altra de les reflexions del llibre, a dur una vida, a la mesura del possible, minimalista.
Sí, això és una cosa que preocupa moltes persones, no? De deixar-ho tot ben endreçat i no molestar. En el cas de la mort del meu pare, ell tenia milers i milers de llibres i ell sempre em deia que n'havia alguns de molt valuosos, però com jo no sabia quins eren, que no m'ho havia comunicat, doncs jo els vaig donar tots a una associació d'aquestes que ho revenen o donen els beneficis a gent que està sense feina, no? Llavors, sí que és cert que en el minimalisme que hi ha ara mateix, que és com una corrent molt important, tots tenim com el desig de tenir cada cop menys coses i de ser una mica més. Es tracta de poder-ho fer a temps, no?, també. Però sí, el tema de la mort, per una banda, ens agradaria deixar les coses ben endreçades. I per una altra, a mi em sembla molt interessant el que deia Marc Aureli, que ell deia que la por de la mort no existeix en realitat, és una por falsa, que en realitat el que amaga és la por a no haver viscut. Llavors, més que por al no-res o al més enllà, que ja ens hi trobarem si hi som, i si és un no-res, doncs el patiment serà no-res també, seria la pena que podem sentir en els últims compassos de la nostra vida si no hem fet tot allò que sentim que havíem estat cridats a fer.
Com em puc enfrontar una pèrdua? Dius, Francesc, potser la millor vacuna contra la pèrdua és la tranquil·litat de saber que sempre en l'amistat, a l'amor i a la vida ho vam donar tot i vam ser genuïns.
Exacte. I jo crec que a mesura que sumem anys ens fem més experts en la pèrdua. L'amic Joan Garriga sempre diu que la vida és una muntanya, que quan pugem la primera meitat de la vida acumulem coses i quan baixem la muntanya, la segona meitat, ens en desprenem. I és normal, doncs, ens hem de desprendre de familiars molt estimats, d'amics que potser ja no coincideixen en la nostra manera de pensar o de ser, i cada cop necessitem menys coses i més bones per poder viure i valorem més el temps, també.
Més preguntes existencials que recull en Francesc Miralles en el llibre que estem presentant avui, 20 preguntes existencials que ha publicat Cairós. On podem trobar l'amor veritable? Si el requisit per trobar l'amor és estimar-se un mateix, el que afavoreix la seva durada és no oblidar mai allò que tenim al costat, ja que el llarg camí de l'amor es compon de passes molt petites. L'amor, potser per trobar l'amor hem d'estimar-nos primer nosaltres.
Sí, jo diria un parell de coses. O sigui, per una banda, aquesta llei del Kybalió, del Hermes Trismegisto, que deia com és a dins és a fora. Llavors, les persones que tenen relacions molt conflictives amb l'exterior, sigui amb la parella, amb la família, amb els amics, en el món del treball, en realitat estan en guerra amb elles mateixes. I és més fàcil enfrontar-se a persones externes que les teves pròpies pors i contradiccions, no? Per tant, quan veiem que estem passant per una època amb molt caos i amb molta incomprensió i amb moltes diferències, ens hem d'examinar i pensar en què no ens sentim bé de nosaltres mateixos. I per una altra banda, l'amor, amb moltes converses que he tingut amb l'amic David Barba, jo sempre li deia, per viure un amor que duri t'has de rendir. És impossible conservar totes les llibertats i opcions que tenies fins ara. I a mi, que el vaig esmentar, crec, en el llibre, ara no me'n recordo exactament de cada cita que vaig posar, em va agradar molt un cop que estava en un avió, em sembla que era en l'Esquire americà, que li preguntaven al George Bush pare quin era el seu secret per haver viscut més de 60 anys amb la seva dona, que era la Barbara Bush. O sigui, s'havien conegut en 18-19 anys i en 80 seguien junts, no? I ell va donar, potser des d'un punt de vista polític, pot ser molt polèmic, hi ha persones que li agrada o no li agrada la seva gestió, però des d'un punt de vista personal, quan li preguntaven això de la parella, ell va donar una resposta preciosa que diu: la Bàrbara i jo seguim junts perquè tots dos pensem que si cadascú recorre tres quartes parts del camí, en algun lloc ens trobarem.
Sí. A partir d'aquí, parles també de l'amistat. Si parles de l'amor, evidentment hem de parlar de l'amistat, no? I està bé perquè ets molt realista, no? Dius, a veure, no existeixen els amics... La pregunta és, existeixen els amics que no fallen mai? I tu dius, cal tenir un determinat esperit wabi-sabi, la bellesa de la imperfecció dels japonesos, per mantenir les amistats. Al capdavall, com deia Benjamin Franklin, un germà pot no ser amic, però un amic sempre serà un germà. Cal rebaixar expectatives pel que fa als amics, no? Acceptar la seva imperfecció.
Sí, perquè, a veure, esperar que un amic tingui totes les virtuts que tu necessites o esperar-ho d'una parella és tenir una visió totalment irrealista del que és el caràcter humà. Jo, per exemple, puc posar una anècdota. Aquí, a prop de Catalunya Ràdio, hi havia una sala que es deia Bicul, que ja no existeix, era com una discoteca, sala de festes, i jo la vaig jugar en els 40 anys, a la meva festa de 40 anys, perquè toquessin diverses bandes, i el meu millor amic no es va presentar a la festa de 40 anys, després del que jo m'havia gastat amb això, l'organització, i ell va dir que no venia perquè no tenia diners per comprar un regal. Jo vaig estar molt enfadat durant diverses setmanes, no? Però després la conclusió a la que he arribat és que cada amic i cada persona serveix per determinades coses que tenen a veure amb les seves capacitats. Potser hi haurà amics que mai vindran a les nostres festes o que fallaran a l'hora d'anar al cinema o que no se'n recordaran del nostre aniversari, però quan estiguem molt fotuts serà qui picarà la porta a les 4 del matí i et vindrà a salvar. Llavors, no esperem que ningú ens ho pugui donar tot, igual que nosaltres no podem donar tot a ningú, no? Si acceptem la pròpia imperfecció i la dels altres, el veritable amor, de fet, és l'acceptació del que és cadascun i una mica és com els barrufets, no? Que cada barrufet tenia una sèrie de característiques i tots som el barrufet amb una virtut molt gran i d'altres de més petites.
I tot això ho has anat aprenent amb els anys, amb la teva feina, amb les lectures...
A força de cops i de desenganys i d'una mica de reflexió i deixant de ser tan estricte, perquè llavors també ho hauria de ser amb mi mateix. Això m'ho comentava un amic doctor en biologia que em deia que quan era adolescent sempre estava enfadat amb els amics que li fallaven en coses, no? I va arribar a la conclusió que si seguia filant tan prim es quedaria sol. I per tant va decidir obrir una mica el ventall de possibilitats i deixar que cadascú sigui com és i que porti el que és. I si algú no et contesta un WhatsApp en 4 hores no vol dir que sigui menys amic, simplement és diferent de tu.
Estem parlant de les grans preguntes existencials a partir del seu últim llibre amb l'escriptor Francesc Miralles.
Proverbi irlandès. No et lamentis mai que t'estàs fent vell, perquè a moltes persones se'ls ha negat aquest privilegi.
Hi ha grans preguntes existencials. Pot existir una vida sense patiment? I en Francesc Miralles respon que probablement no, perquè la vida és un joc de clarobscurs. Però si li donem un sentit, un per què a tot el que ens toqui experimentar, a vegades en gaudirem i d'altres n'aprendrem.
Sí, això és cert. A veure, des de la frase més famosa atribuïda a Buda, que tampoc sabrem mai si la va dir ell, d'això del dolor és inevitable, el patiment és opcional... Jo li afegiria una mica amb to irònic, divertit, de Woody Allen, que diu que l'única manera de ser feliç és que t'agradi patir, no? Perquè dolors no ens en faltaran mai. Llavors, aquí es tracta tot de saber quina és la gestió que fem de les coses que ens passen. Et pots quedar en el drama o pots prendre-ho com una cosa que et fa mal temporalment i ser proactiu i tirar cap endavant. De fet, l'altre dia llegia uns estudis de bioemoció que l'emoció en si dura 6 segons, una emoció, i que si l'allarguem unes hores, una tarda o dies, és una decisió que prenem. Llavors, això és important, reconèixer les nostres emocions, fins i tot el patiment, i decidir quin espai creiem que això mereix ocupar la nostra vida.
Altres preguntes, amb el benentès que ara estem fent un tast del llibre i que, com sempre, convidem a llegir el llibre per aprofundir-hi, no? Però altres preguntes que es plantegen Francesc també a partir de la seva pròpia experiència, per què de vegades no aconsegueixo deslliurar-me de la tristesa? I tu ja, abans que estigués de moda l'autoficció, havies escrit també sobre un tràngol personal, psicològic teu, el de la depressió... Uh-huh. I també em fas esment en el llibre, i bé, l'estic esmentant perquè tu em parles també en el llibre.
I de fet és l'únic capítol del llibre que no està escrit expressament pel llibre, sinó que està presentat perquè és un article que em va demanar en el seu moment la directora de Cuerpo Mente, que em va dir, escolta, tu que has passat una depressió, la voldries explicar per tot el món que estigui en un procés igual o que estigui acompanyant algú amb depressió, puguin entendre les diferents fases de com tu te'n vas sortir? I a mi em va fer molta il·lusió aquest encàrrec. De fet, és un article que va provocar molts correus electrònics de persones que no coneixia, que van donar les gràcies, i com va ser escrit força a prop dels fets de l'episodi depressiu, que va durar gairebé un any o una mica més, potser, vaig demanar permís per posar-lo tal qual perquè explica amb molt detall quines són les coses i les persones que van permetre sortir d'aquesta situació que al principi com la meva vida tendeix a la multiplicació, multiplicació de llibres, d'amics, vaig arribar a tenir tres terapeutes alhora, perquè per no decebre tres amics que cadascun proposava el seu, vaig començar a anar tots tres. Un el proposava l'Àlex Rovira, l'altre el proposava un amic i l'altre un altre. No? I després vaig descobrir, en aquell moment, no?, que, per exemple, anar a un psicòleg que fos molt famós i que tingués 10 o 12 o 14 visites al dia no t'ajudava gaire a avançar, perquè fins i tot em vaig trobar en un cas de que confonien els noms i els fets i tot el que jo havia explicat, perquè havia rebut a tantes persones abans que jo que es feia un embolic al mateix terapeuta. No?
Ostres, això en el llibre no ho expliques.
Això no ho explica, no.
O sigui que expliques que et costava trobar hora.
Sí,
o sigui...
i el que va ser per mi, i per això sempre que jo sé que algú està trist intento anar llançant senyals, no? Perquè el que va ser el meu referent per sortir de la depressió, per una banda va ser aquest amic doctor en biologia que em trucava cada dia des de Xile per saber com havia anat el dia i em proposava idees i ves aquí, ves allà i queda amb aquesta i fes no sé què. I per una altra banda, la noia dels dilluns, que jo deia que era una amiga recent que jo havia fet en una editorial, que venia cada dilluns a prendre el te i a vegades veiem pel·lícules que duraven 3 hores, com Boyhood, no?, que és una de les meves favorites. I aquestes dues persones, aquests dos amics, em van acompanyar a sortir d'allà, més un projecte artístic que jo vaig emprendre, que es deia Les 12 tardors, i que cada 27 de cada mes publicava, composava i gravava amb altres músics un tema, i això em permetia a mi observar-me en quin punt estava. I així, doncs, a poc a poc, es va sortir. Per tant, crec que és molt important anar a teràpia, aconseguir algú que realment et ressoni. Jo, el meu terapeuta, ja ho vaig dir en aquest programa, va ser en Xavier Guix, però tenir bons, cultivar bones amistats, perquè són els que t'acompanyaran a fer la travessa del desert i els que tindran paciència amb tu.
Sí, tu mateix ja ho fas amb altres persones, sí, ara mateix, quan veus senyals...
I amb desconeguts, sobretot persones joves que m'escriuen, doncs si veig un to molt alarmant jo els truco per telèfon i xerro una mica i crec que en aquests moments una veu amiga pot donar el punt d'esperança que no tens quan et sents a dins del pou.
Clar. I llavors tu mateix dius, expliques, no?, que vas detectant quan l'altre comença a sortir ja, sí, del pou.
Sí, i de fet arriba un moment que ja veus que ha sortit del pou perquè no et contestes whatsapps i ha passat a tu i dius, bueno, aquest ja està fent la seva vida. Tot bé. No news is good news.
I esclar, des que vas passar la depressió fins ara, doncs bé, hi ha hagut una pandèmia i hi ha més depressions que mai.
Sí, hi ha depressions com a xoc posttraumàtic de la pandèmia i ara pel tema de la guerra, que genera molta incertesa. L'altre dia estava llegint una novel·la de Stephen King, que m'he aficionat darrerament, no les de terror, sinó les que són més socials, que es diu 22 de l'11 al 63, que és la data de l'assassinat de Kennedy, i explica, molt interessant...
perquè viatgen el temps, eh?
Sí, però podem fer un paral·lelisme, perquè explica la histèria i la depressió que havia la societat americana quan la crisi dels missils de Cuba. Molta gent creia que hi hauria una guerra nuclear, n'estaven convençuts que tot desapareixeria, i es van disparar els casos d'ansietat, de depressió, de suïcidi, baralles... Es va viure a una escala més gran el que estem observant ara mateix amb el conflicte d'Ucrània.
I al final, bé, ara podem agafar distància, d'aquells fets.
Agafar distància, exacte. I també, encara que ens sembla impossible, també això que estem vivint un dia serà un article de la Wikipèdia.
Antoni Bolinches. L'èxit de la parella és casar-te amb l'altre sense divorciar-te de tu mateix.
Estem avui repassant preguntes existencials i respostes amb en Francesc Miralles a partir del seu llibre 20 preguntes existenciales cuyas respostes pueden cambiar tu vida, que ha publicat Kairós. Com podem superar la por de la vellesa i la mort? Benvinguda sigui, escriu en Francesc, la consciència de la nostra finitud, si ens permet viure amb intensitat. Saber que hem de morir no és dolent, al contrari, és una assegurança d'humilitat i una invitació a fer-ho el millor que puguem en cada oportunitat que ens procuri l'existència. Efectivament, com dèiem abans, no, la mort és el gran tema. Tu intentes explicar-ho en un to, en parlar-ne en un to, com tot el llibre, un to planer, en què t'impliques també en primera persona, parles dels grans referents, però també t'impliques en primera persona a partir de la teva experiència, no en aquest cas de la mort, evidentment, però sí de... de tràngols personals com el de la depressió, com dèiem, i el que em fa la sensació, no?, que una de les novetats a l'hora d'abordar preguntes existencials és aquest to teu en alguns casos d'amè, de lleugeresa i fins i tot d'humor. O sigui, intentes rebaixar-ho tot.
Sí, perquè jo sóc un gran lector d'assaig, m'agrada molt, i els assajos de Kairos també, però quan agafo llibres d'espiritualitat, fins i tot dels grans mestres, per mi a vegades se'm fa una mica lenta la lectura i em costa. M'haig d'esforçar molt quan hi ha moltes notes al peu, hi ha molt anàlisi, molta dissertació filosòfica. Jo vaig pensar, a veure si és possible tractar aquests temes d'una manera que sigui amena, a través d'històries, a través d'exemples, entrevistes, i per això poso tants exemples, tant personals com d'altres, no? Com d'aquest publicista, bueno, aspirant a publicista, que no tenia cap formació, perquè només havia treballat com a futbolista en el Espanyol, i va acabar sent cap de màrqueting d'una gran multinacional només per les ganes que hi tenia d'oferir-se, no?
Sí. I demanes disculpes en el llibre perquè l'exemple és llarg, dius.
És força llarg, però com vaig tenir la sort de poder-ho seguir tant pas a pas, els seus fracassos, com ell es va anar reajustant, a mi em semblava un exemple fantàstic de com la voluntat mou muntanyes, encara que no estiguis preparat, ni tinguis padrins, ni res, com l'entusiasme et pot portar a llocs insospitats.
A la meva novel·la Amor en minúscula, diu en Francesc que el protagonista té un amic hospitalitzat que comparteix habitació amb un altre ancià. En una de les seves visites, un matí s'adona que l'altre llit ha quedat buit. On ha anat? Li demana. I l'amic li respon, si ho sabés, em donarien el Premi Nobel en totes les disciplines. És un exemple, no?, d'aquest humor que intentes impregnar en totes les situacions.
Sí, i és veritat que de vegades prendre'ns la vida massa seriosament fa que ens posem tristos o que ens pesi molt tot, no? I l'humor sempre ha estat un gran dissolvent de les preocupacions. De fet, no se sap si ho va dir Groucho Marx, però allò que diuen, no? Drama més temps igual a comèdia. No estem parlant de grans drames com els que estem veient per televisió, però drames personals, que de vegades pensem que això que ens està passant és molt greu, que no ens en sortirem. Hi havia aquest psicòleg nord-americà, Richard Carlson, que tenia una columna, em sembla, al New York Times, que parlava de felicitat i de preocupacions, que hi deia, qualsevol problema que tu tinguis, tu fes-te la pregunta, serà important això d'aquí un any? Si d'aquí un any no estàs segur que sigui important, llença-ho a les escombraries.
I no només pel que fa als problemes, sinó als èxits, fins a quin punt també es poden relativitzar o s'han de relativitzar? Jo dic, parlant precisament amb un autor d'èxit internacional com tu.
Sí, s'han de relativitzar perquè sabem perfectament que la felicitat dura molt poc i que, en canvi, el dolor dura molt més per aquest... En castellà li diuen sesgo negativo. Ara mateix no sé com es diria en català, que això és el que fa que, per exemple, una bona notícia que et truca a la teva gent i et diu, escolta, t'han venut el llibre Romania. Aquesta alegria igual dura 5 minuts. Però si reps un correu poca solta d'algú que es dirigeix a tu amb males maneres, potser estàs enfadat tota la tarda. I això ve del nostre instint de supervivència, que quan érem caçadors i recol·lectors i descobríem una flor que feia molt bon olor, això durava poc, i en canvi si descobries que en una cova sortia un os, aquest record durava dies, perquè la nostra vida depenia d'això. Per això som més aviat negatius, però ho compensem amb lectures i programes com l'Ofici de Viure.
I com 20 preguntes existencials que ha publicat en Francesc Cairós, és la primera vegada que publiques amb aquesta editorial...
Sí. I em fa molta il·lusió perquè sóc molt lector de Kairos i admiro molt l'Agustí Pàniker, no només de llegir-lo, sinó d'escoltar-lo molt en aquesta casa, en el programa de l'Anaconda, que apareix molt, molt sovint i jo m'encanta sentir-lo.
Francesc Miralles, moltíssimes gràcies, també ens ha encantat sentir-te i llegir-te. Fins ben aviat.
Fins molt
aviat. A les oients i als oients també, moltes gràcies. Una abraçada. Oh.